Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Doncs sí, sembla ser que el Partit Popular segueix amb la majoria absoluta i tornarà a governar la Xunta 4 anys més. Això sí, Alfonso Rueda ho ha aconseguit amb 2 escons menys i amb el BNG, amb els millors resultats de la seva història. Feijóo, doncs, ha sortejat la bala d'uns mals resultats que podrien començar a fer moure les cadires internes dels populars. Mala nit, però, pels socialistes, amb 9 escons, 5 menys que el 2020. Sumar ni aconsegueix entrar i Podemos és superat en nombre de vots fins i tot pel PACMA, el partit animalista. Dit això, algunes reflexions. Que Feijóo sortegi la bala no vol dir que alguns membres del partit comencin a veure trontollar, com dèiem, la figura del mateix Feijóo amb un missatge reforçat per l'heladura. Fa poc se li escapava la possible acceptació d'una amnistia i Ayuso encara s'ho mira tot plegat amb un somriure socarró. El BNG comença a calar missatge després de la competència que li van significar les marees pel partit. Pel que fa al PSOE, es comença a desfer a les darreres autonòmiques, no només a Galícia, també a Extremadura, Balears, València, Madrid, Aragó o Cantàbria. I tot plegat amb un debat, com dèiem, importantíssim que abordar amb l'amnistia encara sobre la taula. I a tot arreu el PSOE es desfà, com dèiem, menys a un lloc, a Catalunya, on el socialisme creix. Sumar podria començar a notar un cert efecte a Yolanda i Podemos sembla que pot menys del que voldria. No deixaven de ser unes eleccions autonòmiques molt importants a nivell estatal, tot i l'escó de Democràcia Orensana. Són les 8 i un minut i qui pujarà a la caravana aquest dilluns 19 de febrer del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 saludarem a Elba Maneiro, politòloga de la Universitat de Santiago de Compostela, per valorar els resultats de les eleccions gallegues del diumenge. En seguirem parlant al cap d'uns minuts a la nostra habitual tertúlia política del Primer Cafè, avui amb Irene Pardo, Enric Bárcena i Anton Bardeny. I a partir de les 11 encetarem una nova edició de Criatures Fantàstiques. Avui per parlar sobre el nou decàleg del Departament d'Educació que té intenció de promoure l'ús de la intel·ligència artificial als instituts i a les escoles. En parlarem de tot plegat amb Guillem García de l'e-Learning Innovation Center de la Universitat Oberta de Catalunya. I a 11:15 serà moment de pujar ben fora el volum de la caravana per descobrir com sona el nou àlbum d'Ismael Serrano.
Estaré sempre ahí cuando quieras.
El que acabem d'escoltar és Estaré ahí, un dels singles que conformen el nou treball discogràfic de l'artista i que avui, com dèiem, ens presentaran directe a la caravana de Ràdio Estel. A partir de les 12, nou capítol de No és el que sembla, la nova secció de conflictologia amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez. I com sempre arribarem al punt de la una vivint amb una mica més de salut a la nostra particular consulta amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem l'última hora de programa parlant de videojocs de la mà del periodista Joan Sabrià, descobrint on ens portarà la girocleta d'Olma Giró i amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, coneguem els principals titulars d'aquest dilluns. Júlia Julvé, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ho dèiem, el Partit Popular revalida la majoria absoluta a Galícia i encadena 5 legislatures consecutives.
El bloc nacionalista gallec creix fins als 25 escons i se situa com a segona força, però Ana Pontón no podrà sumar i ser la primera presidenta de la Xunta. El Partit Socialista obté el pitjor resultat de la seva història per als socialistes gallecs i Democràcia Orensana aconsegueix un escó.
Mentrestant, Junts i PSOE pacten allargar la negociació de la futura la llei de l'amnistia i es donen 2 setmanes més. Així ho han demanat conjuntament a la Comissió de Justícia per si de cara a dimecres no s'arriba a cap pacte.
Sí, ara serà la comissió qui validi la proposta d'ampliar la negociació abans del 21 de febrer, dia previst per la votació del text. Les negociacions continuen encallades al mateix punt que fa gairebé 3 setmanes en el delicte de terrorisme i de traïció.
I atenció, avui a Barcelona es constituirà la comissió política per al traspàs de Rodalies amb la consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports espanyol, Òscar Puente.
I després de constituir-se, es formaran els grups de treball que abordaran qüestions com la nova empresa mixta o les infraestructures. A la comissió s'analitzaran aquestes infraestructures que afecten Rodalies i s'acordarà com es farà el traspàs del personal i la planificació.
També us expliquem que el Papa Francesc va rebre aquest dissabte membres de la Basílica de la Sagrada Família, el bisbe auxiliar de l'Arxidiòcesi de Barcelona, David Abadies, el rector de la Basílica de la Sagrada Família, Josep Maria Turull, i l'equip directiu de la Junta Constructora del Temple.
El Sant Pare va aprofitar per demanar que el clima de pregària no es perdi a les esglésies. Precisament aquest diumenge, uns 2.000 joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona s'han trobat a la Sagrada Família per pregar per la pau a Terra Santa amb la presència del patriarca llatí de Jerusalem, el cardenal Pierre Batista Pizzaballa.
I anem cap als esports. Pol Cordeiro, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Madrid empata a Vallecas i torna a obrir la lluita per la Lliga.
Semblava que la golejada dels blancs contra el Girona sentenciava la competició, però res de res, empata un dels d'Ancelotti contra el Rayo Vallecano. Si guanya avui el Girona a l'Atlètic Club de Bilbao, els de Mitchell es posen a 3 punts del Madrid.
I el Barça de bàsquet competeix de tu a tu al Madrid, però no és suficient per guanyar la Copa.
Els blancs es van endur el trofeu a casa en guanyar per 96-85, un resultat avoltat, tenint en compte els 3 primers quarts del Barça que va lluitar fins al final. Grimau i la Provítola van acabar el partit molt enfadats amb els àrbitres.
Que ara ve de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
D'un informe que assenyala quins són els dies de la setmana amb més i menys accidents de trànsit, tot plegat en un dia en el que també desmuntarem uns quants mites sobre fer esport i on escoltarem el nou single del mític Coque Malla.
Coque Malla.
Increïble.
Quin clàssic, sí. Quin clàssic. De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb un cel força gris i tapat arreu de Catalunya, però aquests núvols de pluges en deixaran ben poques. Aquest matí pot fer encara 4 gotes a punts a les comarques del Pla de Lleida. A la resta, els núvols s'han d'anar trencant, tot i que comencem el dia amb aquest cel tan gris i tapat, però que no ens ha de donar precipitacions. Amb el pas de les hores cada vegada més clarianes, i atenció a la tramuntana, que avui serà molt forta al nord de la Costa Brava, amb ratxes que poden sobrepassar els 70-80 km per hora i provocar temporal marítim. De cara a demà, doncs, esperem que tinguem temperatures més baixes que les d'avui, refrescarà una mica més, farà més fred al matí, i les temperatures diurnes, tot i baixar demà, seran superiors a les normals. De fet, avui esperem màximes que al centre del dia se situaran entre els 17 i els 21 o 22 graus, temperatures altes per l'època de l'any. Demà baixen una mica, augmentarà més la nuvolositat a la costa, també a les comarques del Pirineu, es mantindrà la tramuntana forta al nord de la Costa Brava, tot això esperant un canvi de temps més important a partir de dijous a última hora del dia i sobretot de divendres, amb precipitacions al nord de Catalunya i amb una forta davallada de les temperatures.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Es manté el carril tallat per un accident a l'A2 entre Abrera i Esparreguera amb 3 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona, que això afecta també la C55 entre Abrera i Olesa de Montserrat en el mateix sentit durant 3 quilòmetres més. A la C58 s'ha normalitzat la situació per una incidència que tallava un carril, però amb cues de més de 4 quilòmetres en els dos sentits al tram de Montcada i Reixac, i queden cues també a la P7 entre Sant Cugat del Papiol en sentit sud, on hi ha hagut una avaria a primera hora. Destaquem també les retencions habituals a la B23 a Molins o a l'A2 a Pallejà en sentit Barcelona, i a les rondes hi ha molta lentitud als trams habituals en sentit Llobregat, amb 8 quilòmetres de cues ara a la litoral des del Bon Pastor fins a la Barceloneta. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon Què dia. Tal? Bueno, dilluns.
Val.
Ja està.
Així, eh?
Fem-lo ras i curt. És dilluns.
Val.
Però bueno, bé, bé, bé.
Val, val, val. A qui li donem el bon dia avui, va?
Bueno, malgrat el teu però... És que... Sí, clar.
T'agrada tot.
Sí, bueno, no sé. Jo volia donar bon dia als nostres grans amics gallecs, perquè s'ho mereixen. Bons dies, democràcia ourensana.
Oye tú, ourensano, decides tú.
A la Junta.
Ourense va a decidir.
A la Junta.
Ourense va a resurgir.
En la Junta.
Ourense debe elegir.
Democracia.
Que ves coses cutres en política, eh? Però
Pero yo digo una cosa. A mí, la Andreu Buenafuente un día en Badir, sí. Cito al grans, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí.
Hay cosas tan dolentes que donan la vuelta al marcador del gust y son bones.
No, no, es... S'ha fet bo.
S'ha fet bo.
I si per no, tant, mira l'escó.
Democràcia Orensana al poder, Democràcia Orensana forever. Els autors d'aquesta meravella que tant ens va seduir han estat un dels protagonistes de la nit electoral a Galícia després que hi ha aconseguit entrar a la Junta, eh? A la Junta, a la Junta. Ara, ara. Comptarà amb la màgica cifra d'un diputat. Vale?
Em sembla que aquest senyor, sí? Rafa, du en el seu programa electoral...
A veure què. Amb què et sorprendràs?
Fer el gratacels més gran de Galícia.
Bueno, perdona.
Què dius? Per què?
És una mica el rotllo gallec, no?
No ho sé.
Fer-lo tot a lo gran.
Sí, sí,
més
sí, sí,
llums,
sí.
Més leds, més gratacels, tot. Més tot.
Més corredoires.
A tope. Bueno, corredoires, això ja és prou immillorable. Total, que el partit liderat per Gonzalo Pérez Jácome, actual alcalde d'Ourense, ha complert amb les expectatives que mostraven les enquestes, que li donaven representació mínima, i ha fet història amb el suport de gairebé 15.000 vots. No està nada.
Mira.
Tu has tingut 15.000 vots algun dia?
No, no, no. No,
pues ja està, pues no hem de parlar. Hem de,
millor que Podemos.
Hem de respectar...
Per sota del PACMA.
Exacte, total, que ara és la quarta força a la cambra autonòmica. Així el candidat Armando Ojea... Clar.
Rafa.
No, home, arribarà allà a la Junta i ojearà, saps el que...
Dels creadors de Jácome, ojea.
Ha aconseguit el seu escó de diputat en una nit marcada, com ja sabem, per una nova majoria absoluta del Partit Popular, però segur que el vot de Democràcia Orensana té molt a dir en els propers anys. Saps què vull dir? Allò que falta un vot i...
Ja veuràs.
I s'ho fan valer, saps? Me quieres? Pues sedúceme.
Ara.
Sedúceme.
Com?
Me quieres? Pues sedúceme.
Val. Qui necessita la vitamina aquest matí?
Bueno, nervis, suors freds, llàgrimes, emocions a flor de pell, vitamines per als fans d'OT. La nova sintonia, aquesta temporada, eh?
Sí, 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 sí.
No és la que tenim al cap. Ara ens hem d'acostumar a aquesta que ja s'acaba. Per cert, si no esteu acostumats, arribeu tard. OT 2023-2024 baixa el teló aquest dilluns 19 de febrer amb la celebració de la seva gran final a Amazon Prime Video. Una cita que coronarà Nayara, Paul Finn, Ruslana, Lluc, Juanjo Martín com el primer guanyador o guanyadora del format en la seva etapa en streaming.
No podré dormir,
i que posarà el colofó a una edició, ni tu ni molta gent, que ha suposat un èxit tan gran com incomprobable, perquè no se sap les xifres a la plataforma i no se sap. La Júlia Julvé és fan.
Estic molt tristo.
I està per què? Perquè s'acaba.
Tu ets molt fan d'aquesta edició?
Jo vaig al concert.
Sí. Per què apostes tu?
A mi m'agradaria Paul Thin, sí. Però guanyarà la Ney ara. Que també estic contenta, eh?
Però. Total, que han estat setmanes de desafiaments, de drames, de somriures, de llàgrimes, d'un jurat que no coneix ni el seu poble, de Xenoa entre eufòrica i perduda, però tot molt bé. Moltes vitamines a l'última gala, però sobretot per als fans que ho viuen tot així com amb molta intensitat, un record per a l'Andreu González, que a la rateta li agradava molt.
Tu miraves, no? Sí. Un dia vas mirar una gala.
Sí.
Què et va semblar?
No, perquè...
Un dia vas mirar una gala, eh?
No, perquè saps què passa? Que a casa es posa coses a la tele i estàs allà vivint, i de vegades veus coses sense voler. No, a mi em va semblar tot plegat un despropòsit. Jo crec que aquesta temporada és... A mi, personalment,
no t'ha agradat, eh?
No m'ha agradat massa. Els 15 minuts que jo he vist.
Va.
No puc. En fi, vitamines per als fans d'OT, per a Júlia també.
Gràcies.
I ànims aquesta nit.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Home, jo crec que pot ser el germà dolent dels Bayona, a Jota, perquè ahir... que es van donar els premis BAFTA, li va passar la mà per la cara a un científic. Oppenheimer. L'Acadèmia del Cinema i Televisió del Regne Unit va celebrar ahir els seus premis anuals amb una gala que ha estat marcada, per cert, per l'absència de Kate Middleton, i l'expectació dels guanyadors de l'avançada oficial dels Premis Òscar.
No s'ha dit mai. No s'ha dit mai, això.
Vinc jo a innovar, i li treuré el premi al Balaguer. La gran triomfadora de la nit ha estat Oppenheimer, amb 7 premis, inclòs el de millor pel·lícula, i La Sociedad de la Nieve, de J. Bayona, ha gastat la seva última bala abans dels Oscars, després de perdre en la categoria de millor pel·lícula internacional davant la britànico-polonesa La Zona d'Interès. Per tant, ai, pobre J. Bayona, després dels tropecientos Goya, doncs al Regne Unit no li ha anat tan bé. Oppenheimer sí. Oppenheimer ha estat bé. 7 premis.
Déu-n'hi-do.
Oppenheimer. Joan.
Què?
Bueno, clar, ara parlàvem d'Oppenheimer. Saps el que també és una bomba de bon matí? L'informatiu que fareu ara, la Júlia i tu.
Bomba! Sensual.
La caravana, l'informatiu.
Quart de nou del matí i avui comencem l'informatiu de la caravana explicant-vos que el Partit Popular seguirà governant Galícia. El partit ha guanyat les eleccions al Parlament de Galícia amb 40 diputats i obté així la cinquena majoria absoluta consecutiva de la formació en aquesta comunitat autònoma. En parla l'actual president i candidat a la reelecció, Alfonso Rueda.
Todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí. Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. Aquí no queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás. Ni más que los demás, ni menos que nadie.
Els populars amb 40 diputats se situen per davant del bloc nacionalista gallec, que n'obté 25, 6 més que l'any 2020. La candidata del BNG, Ana Pontón, admet que és insuficient, però assegura que aquests resultats demostren un abans i un després a Galícia.
Este resultado a nos parece nos insuficiente. Digo porque o nos objetivo era claramente abrir un tempo novo neste país, que hai moitas persoas que neste momento están decepcionadas. Entendo e comparto esa decepción porque sei que había moitísima ilusión e este resultado electoral indícanos que este país xa cambiou, que hai un antes e un despois.
I el Partit Socialista Gallec, per la seva banda, obté el pitjor resultat de la seva història, passant dels 14 als 9 escons. El candidat socialista, José Ramón Gómez Besteiro, ha reconegut la derrota, però també ha admès que cap canvi s'aconsegueix de la nit al dia.
Los socialistas somos demócratas y aceptamos sin reservas o mandato de las urnas. He debo decirlo así, sin paliativo. Bueno, su principal cometido fue hacer entender a importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y a necesidad de un cambio en un o con sí.
Però la sorpresa de la nit ha estat la irrupció de Democràcia Ourensana, que entra en un escó. El Parlament de Santiago de Compostela té 75 seients. Per tant, en queden fora Sumar, Podem i Vox, que aspiraven a estrenar-s'hi.
Avui analitzarem els resultats electorals de Galícia a les 9 del matí amb Elba Maneiro, politòloga de la Universitat de Santiago de Compostela. Precisament amb ella repassarem tots aquests resultats electorals. Mentrestant, el grup parlamentari del PSOE al Congrés ha demanat a la mesa del Congrés que ampliï el termini per votar un nou dictamen de la llei d'amnistia que acaba dimecres.
Els socialistes van registrar aquesta petició dissabte. L'objectiu és aconseguir més temps per negociar amb Junts un nou text que permeti el vot afirmatiu dels de Carles Puigdemont a la normativa.
Tot i això, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit aquest diumenge que espera la llum verda per la llei d'amnistia aquesta propera setmana i insta el Partit Popular a sumar-se a l'acord si vol solucions per Catalunya.
El president de la Generalitat recalca que la normativa és sòlida i robusta i ha avisat que cada dia que passa sense amnistia és un dia que continua més la repressió.
Espero que la setmana que ve ja pugui haver-hi llum verda a la llei d'amnistia. La llei d'amnistia és una llei sòlida, una llei robusta, que ha d'acabar amb la repressió que amenaça i que pateixen centenars de persones a Catalunya. I el temps també és important. Cada dia que passa, sense aprovar-se la llei d'amnistia, és un dia en què continua la repressió i en què hi ha nous riscos sobre la taula.
D'altra banda, Aragonès confia que hi hagi un acord ràpid dels pressupostos i ha dit que vol portar-los al Parlament amb un pacte previ tancat amb els partits.
Una cosa està clara, és que els resultats electorals del Partit Popular a Galícia no s'han vist afectats pel que va dir Núñez Feijóo la setmana passada sobre l'amnistia. Per tant, això ja comença a voler dir alguna cosa. I precisament sobre la qüestió pressupostària n'ha parlat també el primer secretari del PSC, Salvador Illa, qui ha afirmat que la formació té la mà estesa pels pressupostos, però ha reclamat ambició al govern en polítiques d'habitatge, d'educació i de seguretat.
Construir una alternativa, però amb mà estesa, no? Ens estem dins d'aquest marc d'enfoc, dins d'aquest enfocament que fem nosaltres, estem en converses, és veritat, pels pressupostos del 2024 i un... El que volem és una Catalunya de 10, no? Una Catalunya de 10, amb un punt d'ambició. En habitatge, en educació, sabeu que no han anat bé els resultats PISA, no? I en seguretat, no?
Illa ha assegurat que actualment es troben en conversa sobre els comptes d'aquest any i ha reiterat que es compleixen els acords signats l'any passat. També ho ha defensat a Tortosa aquest diumenge a la jornada precongressual. Ara toca cohesió territorial, on ha fet un balanç negatiu de l'última dècada en aquesta matèria i ha asseverat que s'ha anat enrere. El líder socialista ha insistit també en la necessitat d'aplicar polítiques que garanteixin les mateixes oportunitats per poder prosperar arreu del país.
Mentrestant, Junts i PSOE han pactat allargar la negociació de la futura llei d'amnistia i es donen dues setmanes més. Així ho han recordat les dues parts i de cara a dimecres no s'arriba al pacte pel que fa al text de la nova norma, dient el que estava prevista a la votació.
Les dues parts ja han sol·licitat a la Comissió de Justícia que els terminis s'allarguin almenys fins al pròxim 7 de març. Ara serà la comissió qui validi la proposta d'ampliar la negociació. Abans d'aquest dimecres, de confirmar-se la pròrroga de les converses, no agradarà a Pere Aragonès. El president de la Generalitat, de fet, ha demanat no allargar més el temps i aprovar el text aquesta mateixa setmana.
Sí, com sigui, ara per ara, Júlia, com estan les negociacions?
Doncs encallades al mateix punt que el passat 30 de gener, els de Carles Puigdemont valoren que la llei d'amnistia, tal com està plantejada actualment, deixaria fora alguns independentistes, sobretot aquells investigats per terrorisme. Serien almenys els de cas de Tsunami Democràtic i les del CDR, dues causes que estan obertes a hores d'ara a l'Audiència Nacional per aquest delicte. L'altre punt del conflicte, en aquest cas els de Junts, és el delicte de traïció. Els de Carles Puigdemont creuen que podrien imputar aquest delicte a alguns independentistes i, per tant, demanen que aquest tipus de delictes, com els de terrorisme o els de traïció, s'eliminin de les exclusions de la llei. D'aquesta manera, Junts per Catalunya ja la donaria per vàlida.
I pendents també aquest matí a Barcelona, perquè avui es constitueix la Comissió Política per al Traspàs de Rodalies. A la trobada hi participaran la consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports espanyol, Òscar Puente.
Aquesta comissió s'encarregarà de fer el seguiment polític i governamental del desplegament de l'acord d'aquest traspàs, i un cop constituïda també es formaran els grups de treball que hauran d'abordar qüestions com la creació de l'empresa mixta o les infraestructures. Previsiblement s'analitzaran totes aquestes infraestructures que afecten Rodalies i s'acordarà com es fa el traspàs de personal i també la planificació, així com també s'analitzarà l'apartat econòmic.
I avancem amb més qüestions, perquè el Papa Francesc va rebre aquest dissabte els membres del patronat de la Fundació de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Família, el bisbe auxiliar de l'arxidiòcesi, ho direm bé, de Barcelona, Monsenyor David Abadies, el rector de la Basílica de la Sagrada Família, Josep Maria Turull, i l'equip directiu de la Junta Constructora.
En aquesta trobada, el Sant Pare va destacar la importància de l'arquitectura de la Sagrada Família i va aprofitar també per demanar que el clima de pregària no es perdi als temples. També va convidar a acollir a la Basílica els pelegrins que s'hi acosten aquest any de preparació al jubileu del 2025.
I uns 2.000 joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona convocats pel cardenal Joan Josep Omella s'han trobat aquest diumenge al vespre a la Basílica de la Sagrada Família, coincidint amb el primer diumenge de Quaresma i per pregar per la pau a Terra Santa. Ha estat en el marc de la 8a edició del Sent la Creu, una vetlla amb Eucaristia, que ha tingut aquest any la presència destacada del patriarca llatí de Jerusalem, el cardenal Pier Batista Pizzaballa.
La celebració organitzada per la pastoral amb joves de l'Arcabisbat de Barcelona ha comptat també amb el bisbe auxiliar David Abadies i desenes de preveres Figueres com a concelebrants. També hi han participat un gran grup de música format per diversos cors i dirigit per Joan Alfons Hernández. En una homilia molt vivencial sobre la situació de guerra entre Israel i Hamas a la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa ha qualificat d'imprescindible un diàleg d'amor i de pau. El patriarca llatí de Jerusalem ha dit que es poden superar els estralls d'aquesta guerra precisament perquè els cristians veuen la llum en Jesús crucificat. La col·lecta de la missa d'aquest diumenge, tant la de la Sagrada Família com la de totes les de l'Arxidiòcesi de Barcelona, va destinada a les necessitats dels germans de Terra Santa. Encara s'hi pot col·laborar amb una aportació econòmica a través del Bizum amb el número 02799.
Són les 8 i gairebé 25 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Doncs també us expliquem que Esquerra Republicana ha fet el pas formal per demanar la creació al Parlament d'una comissió d'estudi de l'impacte de plataformes com Amazon o Glovo en l'economia, segons ha explicat el mateix partit aquest diumenge en un comunicat.
Sí, en concret, la mesura de permetre complir amb la moció que la cambra va aprovar sobre aquesta qüestió i que ja preveia la creació d'una comissió. Els republicans també proposen, però, que la mateixa comissió analitzi les conseqüències de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. El diputat d'Esquerra, Jordi Albert, ha dit que per primera vegada un Parlament abordarà de forma acadèmica i científica l'impacte que l'economia de plataformes té sobre la classe treballadora.
I mirem també fora de les nostres fronteres perquè el Tribunal Internacional de Justícia inicia aquest dilluns les vistes pel cas sobre l'ocupació israeliana dels territoris palestins i el seu dret a l'autodeterminació.
L'Assemblea General de les Nacions Unides ha consultat al Tribunal quines són les conseqüències legals de l'ocupació, l'assentament i l'annexió del territori palestí des del 1967 i la vulneració per part d'Israel del dret a l'autodeterminació del poble palestí. I per primera vegada, en gairebé 6 dècades, el Tribunal, amb seu a la Haia, donarà la seva opinió sobre la situació global de l'ocupació. Abans, escoltarà les parts en el cas i participaran una cinquantena d'estats, ja que ha despertat un gran interès internacional.
A tot plegat, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea abordaran aquest dilluns des de Brussel·les les relacions de la Unió Europea amb Israel després que Espanya i Irlanda instessin a la Comissió Europea a revisar els seus vincles amb Tel Aviv pel risc de catàstrofe humanitària a Gaza.
En el marc del Consell d'Afers Exteriors, els dirigents esperen intercanviar punts de vista que serveixin de base de cara al Consell Europeu de finals de març, on alguns estats, entre ells Espanya, esperen l'aprovació d'unes conclusions més contundents sobre les darreres accions d'Israel a Palestina. I, per altra banda, també es preveu que els ministres traslladin un nou missatge d'unitat contra Rússia i més arran de la mort el divendres passat de l'opositor rus Alexei Navalny.
Mentrestant, l'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha posat èmfasi durant la conferència de seguretat de Munic en la necessitat de disposar d'una potent indústria militar per poder fer front a les guerres que s'estan lliurant a Europa.
Un sector que aquest darrer any ha crescut un 40%. No obstant, Borrell ha assenyalat que, tot i el bon ritme, no n'hi ha prou. Sobre el conflicte palestí, el mandatari europeu ha fet èmfasi en la necessitat d'unitat d'acció dels estats membres i també ha lamentat que ara mateix veu dispersió i que l'ideal diu que seria que hi hagués més unitat, com es va fer amb Ucraïna.
I tornem cap a casa nostra perquè l'Ajuntament de Barcelona destinarà 7.760.000 euros a ONGs i entitats en subvencions per projectes de cooperació internacional i de justícia global.
5,44 milions aniran a càrrec del pressupost d'aquest any i 2,32 milions a càrrec, en aquest cas, dels comptes de l'any vinent. Totes aquestes subvencions s'articulen al voltant de les quatre dimensions que pretén assolir la cooperació per la justícia global, justícia ambiental, econòmica, de gènere i també justícia social. Geogràficament, el pla director prioritza les ciutats d'Aman, Saïda, Tetuán, Tanger, Tunis, així com les poblacions de Cisjordània i la franja de Gaza, Kiev, Sarajevo, com també les ciutats colombianes implicades en el procés de pau.
I després de l'esfondrament d'un bloc de pisos a Badalona que va provocar la mort de 3 persones, ara l'Ajuntament de la ciutat ha demanat a la Generalitat que faci inspeccions tècniques en profunditat a 440 pisos de l'illa del bloc esfondrat fa una setmana.
Són els habitatges situats al triangle dels carrers Canigó, Llafià i Ausias Marc, tots ells construïts entre el 1954 i el 1960, i tot per un mateix promotor. El govern feia aquesta petició a la reunió celebrada el passat divendres amb responsables de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el delegat del govern a Barcelona. L'Ajuntament també instava la Generalitat a obrir una línia de subvencions directes per pagar totes aquestes obres de reforç de les estructures i les de reconstrucció del número 9.
I alerta aquesta xifra, perquè netejar grafitis als trens de Rodalies a Catalunya ha costat 11,6 milions d'euros a Renfe durant el 2023, 32.000 euros cada dia.
Sí, a més de la neteja, aquesta xifra se sumen les despeses indirectes com la inversió en seguretat, tant del personal com dels sistemes de videovigilància. De fet, Catalunya acumula gairebé la meitat del total d'actes vandàlics a tot l'estat espanyol el 2023 i es van denunciar fins a 2.340 intrusions de grafiters a les instal·lacions. Renfe també ha detallat que l'any passat van caldre 7.500 hores de treball de neteja de grafitis i els vàndals van pintar prop de 70.000 metres quadrats de superfície en trens.
I ja que parlem de Rodalies i d'aquesta comissió que ha de començar avui entre Esther Capella i Òscar Puente, doncs bé, interrompuda la circulació de trens a l'R3 entre Parets i les Franqueses del Vallès pel robatori de cable a la catenària, segons ha informat la mateixa Renfe i Adif. Tècnics d'Adif estan treballant per reparar els danys, per minimitzar l'afectació. Renfe també ha reprogramat el servei de la línia de tal manera que entre Puigcerdà i les Franqueses es fa un tren entre les Franqueses i Parets del Vallès amb autobusos per carretera i entre Parets i l'Hospitalet torna a funcionar el tren. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i, d'altra banda, també la R2 Nord, una avaria nova, manté sense servei el tram entre el Prat i l'aeroport, a l'R2 Nord, que s'aconsella, doncs, agafar el metro i, per tant, la línia 9. En plana educativa, el projecte AI Skills Lab de la Universitat Rovira i Virgili ha començat a introduir aquest curs la intel·ligència artificial a les aules d'11 centres educatius del Camp de Tarragona. La iniciativa busca formar el professorat en aquesta nova tecnologia perquè la puguin utilitzar per crear continguts educatius i gestionar el centre.
Mensualment tenen sessions virtuals amb experts d'abast mundial que els orienten i també els donen claus per introduir la intel·ligència artificial al centre. I de retruc, també permet a l'alumnat iniciar-se amb alguns programes i també amb d'altres aplicacions, fet que els permet que en alguns casos puguin desenvolupar la seva creativitat i aplicar-ho als seus projectes. I també compten amb una sèrie d'assessors que fan d'enllaç entre la universitat i els centres educatius. Una d'elles és Carme Prades, coordinadora pedagògica de l'Institut Calípolis de Tarragona.
Com ho fem? Doncs el professorat aprèn allò, ho posa en pràctica, vale? I ho porta a l'aula. I l'alumnat utilitza i en crea una sèrie de feedback i evidències que, bueno, que fa doncs, que tant professorat com alumnat s'estiguin ja iniciant amb el tema de la intel·ligència artificial.
I entre les aplicacions que fan servir hi ha el ChatGPT, que l'utilitzen com un assistent que ajuda a la part més burocràtica de la feina, com ara la creació de documents. Això els permet guanyar temps i poder destinar esforços a preparar altres continguts.
Avui en parlarem de la intel·ligència artificial al món de l'educació. A les 11 del matí serà amb Guillem Garcia i Learning Innovation Center de la UOC. I obrim també plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que revenia material robat valorat amb més de 4 milions d'euros.
Hi ha 9 detinguts acusats d'un delicte de pertinença a grup criminal dedicat a revendre material robat a Barcelona, provinent tant de delinqüents comuns com de grups especialitzats. Segons explica la policia catalana, la investigació va començar quan es va localitzar una furgoneta amb material sostret en el marc del Pla Tremall contra la multireincidència a Barcelona. Tot el material recuperat es volia enviar al nord d'Àfrica o al mercat il·lícit espanyol.
I el conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge a la tarda a la C25 a Sallent. Un vehicle perdia una roda que acabava impactant contra un cotxe que circulava en sentit contrari. A conseqüència del xoc, moria el conductor d'aquest turisme.
Els serveis d'emergència rebien l'avís de l'accident a les 5:20 de la tarda i mobilitzaven 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i 2 ambulàncies, també un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques. Aquesta és la 17a víctima mortal en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I en cultura, el film d'animació Robot Dreams de Pablo Berger s'ha emportat una de les 5 estatuetes a que optava dels premis de l'Associació Internacional de Pel·lícules Animades, els coneguts popularment com a Ani.
Concretament, l'estrena en el món de l'animació del director s'ha endut el premi a millor pel·lícula independent a l'avançada dels Oscar per a la producció catalana, que competirà també a Hollywood en la categoria de millor pel·lícula d'animació. La producció també optava a millor direcció, millor guió, millor disseny de personatges i millor storyboard. Robot Dreams ja es va imposar com a millor film animat als Premis Europeus de Cinema, això el desembre passat.
I d'altra banda, la zona d'interès s'ha imposat amb els BAFTA millor pel·lícula de parla no anglesa i ha deixat sense premi La Sociedad de la Nieve, de J. Bayona.
Sí, la producció de Netflix aspirava al guardó de l'Acadèmia Britànica de Cinema juntament amb Vides Passades, 20 dies a Mariupol i Anatomia d'una caïda. El film, basat en la tragèdia dels Andes, encara però aspira a l'Oscar Internacional i també a millor maquillatge i perruqueria.
I l'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, ha tancat la seva 28a edició aquest diumenge amb la xifra rècord de 30.000 espectadors entre assistents a les projeccions, tallers i altres activitats.
Un certamen que ha fet ple a totes les conferències i la directora de l'Animac, Carolina López, n'ha destacat la seva qualitat.
Hem fet ple en totes les conferències i fins i tot algunes hi ha hagut gent que s'ha quedat fora. La qualitat d'aquestes conferències ha estat notable amb intervencions, per exemple, de la Núria G. Blanco o també del director d'art de Robot Dreams, José Luis Ágreda, o la masterclass que va donar al barri Perps.
Durant 4 dies, el certamen ha projectat un total de 179 films i ha organitzat diferents tallers i també exposicions. L'edició d'enguany, dedicada a la diversitat, ha trencat barreres per fer el certamen més accessible a tot el públic amb la introducció del llenguatge de signes i la programació de sessions especials per a persones amb trastorn de l'espectre autista.
I parlem de teatre, bé, de teatre i de futbol, perquè la Sala Beckett, amb un contundent comunicat, ha acusat l'Espanyol de cometre un atemptat directe contra la llibertat d'expressió i la dignitat mateixa del teatre i l'art en general. El publica un comunicat, com dèiem, on critica que un dels personatges de ficció que es mencionin a l'obra Cacòfoni sigui un futbolista de l'Espanyol acusat i absolt de violació.
Després d'una sèrie de piulades crítiques amb l'obra a les xarxes socials, el club va expressar dissabte la seva preocupació i també enuig amb la representació de la Beckett, que considerava, diu, una falta de respecte. La Sala, però, ha lamentat que el club alimenti i ho faci responsablement una falsa polèmica i opti per donar credibilitat i deixar-se endur pels missatges agressius a les xarxes. La Sala de Teatre argumenta que encara que la menció a l'Espanyol a l'obra no fos anecdòtica, com és el cas, no tindria cap sentit acusar-los de faltar el respecte perquè diuen que es tracta d'una ficció.
Ja us ho dic ara, intentarem avui parlar-ne des d'aquest programa tant amb algun responsable de l'Espanyol com amb algun responsable de la Sala Beckett. 8:36, gràcies, Júlia, fins ara.
Fins ara, Joan.
Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El Girona tanca avui la 25a jornada de Lliga enfrontant-se a l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés amb l'oportunitat d'aconseguir una victòria que els torni a apropar al liderat.
Sí, és que l'empat del Madrid contra el Rayo retorna a l'esperança de Mitchell, els dona ales per tornar a apropar-se a la posició primera de la taula. Una victòria suposaria escurçar distàncies i situar-se a només 3 punts dels d'Ancelotti. Un dels objectius principals del Girona és recuperar efectius per poder competir al màxim nivell fins final de temporada. No obstant això, Blind encara és dubte pel partit d'avui, ho confirmava Mitchell en roda de premsa.
David ha entrenat en més o menys a normalitat, però encara no arriba al partit, el mateix que Toni. Couto és baixa per sanció i tenim la dubte de Daly, que ha entrenat a menys ritme que les demás.
Si els catalans guanyen avui, l'entrenador ja ha deixat clar que el següent objectiu del Girona serà batallar per jugar a la Champions la temporada vinent.
Una gran oportunitat pel Girona després que el Real Madrid no aconseguís passar de l'empat a 1 en la seva visita a Vallecas.
Els d'Ancelotti tenien una oportunitat d'or per reforçar el liderat a primera que no sabien aprofitar, tot i que els blancs s'avançaven molt d'or al marcador al minut 3 de partit gràcies a un gol de Joselu revisat pel VAR. El Rayo empatava de penal amb gol de Trejo al 26 després d'unes mans claríssimes de Camavinga. El partit s'encallava, cap de la les ocasions clares dels dos equips trobaven cert de cara a porteria. Carvajal, a més, era expulsat amb dues grogues en els darrers instants del partit, un partit que acabaria amb 1-1. El Madrid segueix líder a 6 punts del Girona i a 8 del Barça.
Un Barça, per cert, que ja té la vista posada en el partit de vuitens de Champions contra el Nàpols de dimecres, després de fer els deures a la Lliga i guanyar el Celta per 1-2.
Els dos equips enfronten l'eliminatòria amb certs dubtes després de la irregularitat mostrada a les seves respectives lligues. De fet, ni Xavi ni Walter Mazzarri seguiran al seu lloc actual la temporada vinent, mentre que el tècnic de Terrassa ja va anunciar el seu adeu pel 30 de juny. La cadira de l'italià perilla després de l'empat aquest dissabte contra el Gènova. Segons la Gazzetta dello Sport, l'entitat en aquest cas podria fulminar l'entrenador fins i tot abans de l'eliminatòria contra el Barça.
I anem cap a la segona divisió, on Luis Miguel Ramis respira més tranquil després de la transcendental victòria per 3-0 contra el Mirandés.
De moment no es retira. Dos gols de Braithwaite i un de Aguado deixaven els 3 punts a casa i acosten els blanquiblaus provisionalment a un punt de l'ascens directe. El tècnic perico, que fins i tot s'animava amb el cat a la roda de premsa, es mostrava optimista amb l'equip després de la victòria.
Jo el que sé és que l'equip ha treballat molt bé i necessitàvem aquest resultat. Treballarem tota la setmana per preparar el partit d'ahir de la millor forma possible, però aquestes situacions donen molta confiança.
L'Espanyol és tercer amb 44 punts, 2 menys que l'Eibar i 6 menys que el Leganés.
No retira, no serà perquè l'afició no li demani.
Això és molt.
El Barça femení es retroba amb la victòria després d'imposar-se 2-0 a l'Atlètic de Madrid i passar pàgina de l'empat contra el Llevant.
El primer gol no arribava fins al minut 39, quan Brooks assistia per Ayuelo, que aprofitava per marcar el primer gol del maig, sent aquest el seu desè gol a la Lliga. El 2-0 definitiu era obra de Vicky López, aprofitant un refús de Gallardo. Amb aquest triomf, el Barça segueix al capdavant de la classificació amb 52 punts, 9 més que el Real Madrid.
I encara en clau Barça segueix la polèmica per la convocatòria d'Alexia Putellas amb la selecció espanyola, quan la jugadora encara no ha rebut l'alta mèdica.
El club se li ha exposat a la jugadora els motius del seu malestar per la convocatòria, però d'aquest fet en tornaran a parlar quan torni de la selecció. Tot i que la petició de ser convocada l'havia fet la mateixa jugadora, Alexia es va assabentar en directe que viatjaria amb l'equip quan la Federació Espanyola va fer l'anunci oficial a les xarxes socials. A Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça, li van preguntar ahir en roda de premsa per tot plegat. Atenció al que diu.
Yo la información que tenía el día del partido contra el Llevan es que no aniría convocada. Y el día següent, quan surt la llista, apareix. Per tant, entenc que hi ha hagut algun tipus de conversa. No sé quines persones han estat involucrades en aquesta conversa, però sí que va ser una sorpresa a nivell personal.
Tota aquesta situació tensa encara més la corda entre Alexia Putellas i el Barça. La futbolista acaba contracte el 30 de juny. El club encara espera una resposta a l'última proposta de renovació que li van fer, que va ser a la baixa.
I en bàsquet, el Madrid és campió de la Copa del Rei per 29è cop després de guanyar per 96-85 al Barça.
Tot i que els blaugranes mantenien dins del partit fins al darrer quart, un gran Facundo Campazzo, escollit MVP de la final, i un gran joc interior amb Tavares i Poirier eren les claus del triomf blanc. Tot i la victòria dels de Chus Mateo, el màxim anotador de la final era el blaugrana Jabari Parker, que feia 19 punts, aguantant el ritme el vigent campió de l'Eurolliga en els 3 primers quarts gràcies al seu encert anotador. Va ser, en aquest cas, el partit que va acabar amb Roger Grimau més emprenyat. Després de l'arbitratge, en roda de premsa, l'escoltem.
Jo crec que en 3 minuts t'expulsin a un gran jugador, el nostre, dels nostres millors jugadors. Segur que després agafaran les faltes i veuran frame to frame i sí, aquí toques aquí, toques allà, esto, lo otro. Però què vols que et digui? En 3 minuts no pots expulsar un jugador. Li tindré una tècnica al Billy després d'haver hagut d'escoltar com que esto no és la NBA, xaval, i a sobre li piten amb ell la tècnica.
La Provitola també va carregar contra els àrbitres al final del maig, mentre Cabrines diu que no poden culpar l'arbitratge de la derrota.
Déu-n'hi-do, quina emprenyada de Roger Grimau. Mm-hmm. I anem cap als Estats Units, pallissa històrica de l'All-Stars.
El partit de les estrelles es va saldar amb una voltat 211-186 a favor de la conferència est liderada per Giannis Antetokounmpo. El partit, que tornava al seu històric format est contra oest, va trencar tots els rècords de notació, però va acabar fins i tot ensupit. Karl-Anthony Towns amb 50 punts i Damian Lillard amb 39 i 2 triples des del logo del mig del camp van ser els jugadors més destacats d'un i altre equip.
I un dia com avui, hem de tornar a lamentar un nou cas de violència al món de l'esport català, en aquest cas el futbol sala.
Un partit entre el Móra la Nova i el Tortosa ha acabat amb dues denúncies als Mossos per agressió i la intervenció del SEM, que va atendre diverses persones ferides lleus. Els fets van succeir quan el maig es va suspendre amb 6-6 al marcador i la picar baralla sobre el terreny de joc va pujar a la graderia al Móra la Nova. A més, un comunicat en què explica que va ser una celebració d'un jugador rival la que va encendre l'espurna d'una imatge que avergonyés de nou l'esport català.
I jornada d'or de l'atletisme català aquest cap de setmana.
D'una banda, Meritxell Soler, que es proclama subcampiona d'Espanya de marató a Sevilla amb una marca de 2:24:57 que en principi li garanteix plaça pels Jocs Olímpics d'aquest estiu. Això sí, encara ha d'esperar l'hoquei definitiu per l'Esport 3.
Falta esperar una mica, però vaja, jo tinc confiança i crec que m'agafaran. Per tant, toca descansar una mica i agafar piles per fer uns bons Jocs Olímpics.
D'altra banda, Ourense acollia també aquest cap de setmana els campionats d'Espanya. Molt bones marques per part d'atletes catalans. Maria Vicente s'imposava la prova dels 60 metres tanques amb la millor marca personal, 8.06. Metxal guanyava la prova dels 1.500 metres masculins amb un temps de 3.43.37, sent el novè títol estatal que acumula l'atleta de Palamós. També victòria catalana al 1.500 femení, en què Esther Guerrero es mostrava molt superior a totes les rivals penjant-se la medalla d'or. Adrià Alfonso era campió a la prova dels 200 metres llisos, revalida l'or de l'any passat, mentre que Bestué va guanyar dissabte la prova dels 60 metres dels campionats d'Espanya. En total, els atletes catalans han obtingut 15 medalles al campionat absolut d'Espanya indoor.
I també us expliquem que Ilia Topuria és el campió de la UFS després de vèncer l'australià Alexander Volkanovski i fer-se amb el cinturó de pes ploma.
Topuria, que noquejava l'australià al segon assalt i aconseguia la victòria arrebatant-li la corona que actualment ostentava. El lluitador espanyol de 27 anys ha tingut un ascens imparable en els darrers mesos i és que pot presumir d'un rècord immaculat de victòries, 14-0, fet que l'ha convertit en tot un reclam per patrocinadors i mitjans de comunicació. Un cop finalitzat el combat, Topuria desafiava Conor McGregor a lluitar amb ell a Espanya. Topuria, més conegut com El Matador, ja ha dit en nombroses entrevistes que li encantaria lluitar a Espanya i portar aquí el seu esport. Un dels seus somnis és omplir el Santiago Bernabéu i que 80.000 persones el vegin lluitant directe.
El Matador, eh?
Li diuen així. Té les dues nacionalitats, espanyol i georgià, però ell se sent més espanyol.
Podria cantar Carmen, tranquil·lament. En hoquei patins, el Barça es proclama també campió de la Intercontinental.
És la sisena vegada que aconsegueix el trofeu. En aquesta ocasió ho ha fet a la pròrroga contra el Porto, el rival més fort del torneig. Alavar, Panadero i Bargalló han estat els golejadors blaugrana a la primera meitat. Un gol de Di Benedetto a la primera part i dos de Rafa Costa i Elder Nunes han portat el partit al temps extra. 5 minuts excepcionals del Barça, però amb 3 dianes consecutives han fet caure la copa del costat barceloní.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Gairebé 9:15 del matí, que ara ve de l'actualitat.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Núria, bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Gravé?
Mireu, avui per començar ens desplaçarem fins les carreteres de l'Estat, farem una miqueta de viatge, per descobrir quin és el dia de la setmana amb més accidents de trànsit. Què us sembla, això?
El dia de la setmana?
No, el dia de la setmana, sí, no? Sempre parlem de que hi ha, malauradament, molts accidents, doncs anem a veure quin és el dia on se'n produeixen més. I us he de preguntar, el que ja sabeu, eh? La típica pregunta de la cara B, que és quin dia us creieu que és? I heu d'argumentar la vostra resposta, eh?
Jo diria o el cap de setmana,
vale,
o divendres, que potser és quan la gent hi ha més desplaçaments i que la gent marxa...
Jo diria divendres, també,
sí,
que és quan la gent sol marxar.
Sí.
Sol mobilitzar una mica més.
No? Em pujo al carro de l'equip d'informació.
Sí, no? Rafa, quin creus que és el dia on hi ha més accidents?
El dilluns. Per fotre, per fotre.
Doncs mira!
No,
mira,
no!
Mira que passarà uja, bravo!
Sí?
Wow. La gent va adormilada, va pensant les seves coses, va maleint la seva vida.
Jo també hagués dit el cap de setmana, eh?
Sí.
El simple fet que la gent es desplaça més, marxa de la ciutat... Sí. Doncs bé, segons l'últim informe d'UNESPA, que és la principal associació de companyies asseguradores de l'Estat, el dilluns, tal com deia Rafa Sanahuja, és el dia de la setmana en el que es produeixen més accidents de trànsit, atenció, amb víctimes que pateixen grans seqüeles, val? Això significa que els accidents que es produeixen els dilluns són greus o molt greus. Val? Perquè aquí han classificat entre accidents més suaus, per dir-ho d'alguna manera, o més greus. I és el que us deia, dilluns no ho hagués dit mai.
No, jo tampoc.
Perquè és com que la gent està més descansada del cap de setmana, no? Està més...
Jo, si no era divendres, era diumenge, que es torna, també.
Jo també tinc la sensació que informem més d'accidents el cap de setmana i el divendres que no el dilluns.
Doncs bé...
Esteu equivocats, tot.
Sí. No, sí. Tu no, en aquest cas.
Només tinc raó, jo.
Llavors, si anem al detall de tot plegat, aquest informe, que s'ha elaborat a partir de dades de l'any 2021 de les asseguradores, indica que, atenció, fins a un 25,32% del total d'accidents de trànsit es produeixen, com dèiem, aquest primer dia de la setmana. Per tant, el percentatge és és bastant elevat. Estem parlant d'un 25,32%. I, a més, atenció, perquè aquest informe ens diu que el mes de juny és el mes en el que tenen lloc més accidents viaris amb grans conseqüències, amb un 16,46% del total. Per tant, tenim aquesta primera conclusió que diu que els dilluns del mes de juny és millor no agafar cotxe, perquè si hi ha tants accidents...
Transport públic.
Si us voleu curar en salut, doncs ja transport públic. Llavors, repetim, són accidents molt greus. No estem parlant d'una col·lisió entre dos vehicles i ja està. No, no, accidents greus. Llavors, per anar acabant, explicar-vos que aquest informe també ha conclòs que el segon dia amb més possibilitats de patir un accident greu és el dissabte. No sé si algú de vosaltres l'ha dit.
Sí, el cap de setmana.
Doncs mireu, en aquest cas és dissabte, una mica la línia del que dèiem a l'inici, amb un 18,99% de les possibilitats. I en aquest cas el tercer, tampoc anàveu mal encaminats, és el divendres, amb un 17,72% de possibilitats. Per tant, tenim dilluns, dissabte i divendres. Diumenge no hi apareix. Cosa estranya.
Sí, perquè hi ha molt retorn, també.
Sí, 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 sí.
I a l'altra cara de la moneda hem de parlar del dia amb menys accidents. Voleu dir algun? En queden pocs, de dies, vull dir, no és tan complicat. Va, vosaltres podeu.
Jo diré divendres, només per acabar la humiliació.
Divendres és el tercer amb més accidents.
No, divendres no pot.
Divendres no.
Clar.
Tenim dilluns com el que més, diumenge com el segon que més, divendres com el tercer que més, i ens falta el que menys.
Si hauria de ser dimarts, dimecres o dijous.
Va, doncs a veure si ho encerteu, que tindreu un premi.
Mira, va, dimecres.
Dimecres, diu Joan?
Sí.
Sí. Jo dic dimarts.
Sí, jo també dimarts. Rafa?
Jo, no, jo amb Pol. Crec que després del dia pitjor ve el millor.
Sí, dimarts.
Doncs efectivament és dimarts. Sí. Bravo.
Vale.
Bravo. Molt bé, molt bé.
És que encara tinc el carnet.
Es nota.
No, no, no. Carnet de conduir.
Ai, ai, que s'ha obert el meló aquí, eh?
No, no té carnet. Té un xòfer.
Transport públic.
La ràdio li posa un xòfer.
Un xòfer?
Sí. És que et dic una cosa.
Xofer.
Vivint a Barcelona, no sé si me'l trauria jo ara ja, eh?
Clar. Moto, t'has de treure moto.
La moto és... Bé, la bicicleta és millor que la moto.
Ara, ja. Caminar sempre millor encara.
Sí. Llavors, el que dèiem, a l'altra cara de la moneda, el dia de la setmana amb menys possibilitats de patir un accident de gravetat és demà, dimarts, on, segons aquestes xifres, només tenen lloc un 6,33% del total d'accidents de trànsit amb grans seqüeles. Per tant, avui sabem quins són els dies on es pateixen més i menys accidents. Recordem que s'ha d'anar en compte a la carretera sempre, perquè, si ara fora bromes, jo per venir de Banyoles a Barcelona sempre em trobo un accident.
No, no, és que... Com?
Sempre. No hi ha setmana que no n'hi hagi.
Aneu amb precaució, sigui el dia que sigui.
Sí, hi ha que són més suaus, però n'hi ha de bèsties, eh? I després hi ha les retencions, cues quilomètriques... En fi...
No m'agradaria parlar a mi amb algun expert precisament sobre seguretat vial, perquè no sé fins a quin punt... És veritat que el cotxe cada vegada es permet fer menys coses, cosa que em sembla bé, distraccions com el mòbil, com fumar, etc. Però va aparèixer una cosa...
Pots fumar encara, el cotxe.
Sí, encara que vagis acompanyat...
Sí, sí.
Sí?
Encara que hi hagi menors d'edat.
Sí? Encara, eh?
Sí, sí.
Està en tramitació tot això.
Jo no ho faig, però sé que es pot.
Està en tramitació tot això.
Però sí que és veritat
que va aparèixer una cosa que es diuen els navegadors. Sí. Em sembla que això distreu igual o més.
No ho sé, jo crec que no, eh? Jo tinc navegador i a mi no em supos... Bueno, depèn de la persona, igual. Jo tinc navegador, a mi el navegador no em distreu, jo poso la meva destí i a mi em serveix inclús per anar una mica més centrat i no dubtar.
És que ara el meu cervell, que està tot el dia pensant... Quan vas entrevistar el Ramon Lamil de trànsit...
Sí, em vam parlar d'això,
Sí, i va dir que estava com estudiant possibles pactes amb companyies tecnològiques que aquests navegadors fossin tipus Siri.
Exacte.
Que tu li dius... Sí. Perquè no haguessis de seleccionar l'opció i perdre temps...
Sí. Això sí.
Que fossin per veu.
Està més batejol
de
cada...
De fet, crec que ja n'hi ha,
Estic atenta.
Sí. Però crec que n'hi ha d'aquests que et va indicant amb la veu.
Sí.
L'únic que a vegades es lien una miqueta. Clar, i això, no sé fins a quin punt també pot ser perillós. Perquè el meu avi té un cotxe que hi ha aquest navegador amb Siri i a vegades s'agobia i diu, és que el trauré. Em diu ara a la dreta, ara a l'esquerra, ara...
Sobretot la gent gran. Clar, per això...
Jo el navegador el poso sense so, només la imatge.
Clar, no sé, això depèn molt del gust de cadascú,
Igual. Sí. Però és un tema personal de cadascú, i a gent que li agrada que li parlin.
L'altre dia, no sé si t'ho comentava tu, Joan, fora de micro, et deia, és que ara qualsevol cotxe de merda, entre cometes, et ve amb una pantalla allà...
Sí, enorme.
Que dius, ostres, no sé, jo tinc una cosa petita allà...
És increïble quan vas conduint la de persones que van amb el telèfon mòbil, És
molt
que estigui prohibit,
Déu-n'hi-do encara.
Sí. Gent, ahir, mira, sense anar més enllà, al semàfor em vaig trobar una dona que estava fent videotrucada. Amb un home.
Fixa't que bé.
Escolta, maca, vull dir, és veritat. O sigui, és molt perillós a la carretera.
I tant que ho
és. No has de vigilar per tu, és que has de vigilar per la resta.
Per la resta.
El volant, distracció zero.
No, exacte, i sempre respectant els límits de velocitat.
Molt bé.
Així, de seguida ja ens engresquem i els passem tots.
Ara. Anem a més cosetes?
Sí, canviem totalment de qüestió ara, perquè en un dia com el d'avui també ens posarem les bambes per desmentir alguns mites sobre l'esport. Música.
Quina banda sonora.
Mira, escolta, jo, a mi ja m'has millorat el dilluns.
Ai, que bé.
Sí, sí,
que
sí.
Escolta, en Rocky, jo ja vull pujar... mira, les escales, portes quan arribi a la redacció...
Portes les bambes ja o no?
Vamos. Jo sempre porto bambes.
Val. I la roba d'esport també?
No, això no.
Subirem les escaleres.
A veure, crec que ho vam parlar la setmana passada, però no éreu massa de fer esport, no? Crec que només la Júlia.
Jo sí.
Ah, s'ha colat en Rocky. Aquí s'ha de veure qui puja
Adrián
per les escales... Ah, ja. Per anar a la redacció i qui puja sempre en ascensor. La gent que puja en ascensor a la redacció és ja d'un nivell...
Jo pujo en ascensor, però fent sentadilles.
Sí, clar. Vigila, no es quedi... Jo mai t'he vist per les escales.
Mai, mai.
De veritat, puges amb ascensor sempre?
Sempre, sempre.
Sí, sempre. A la primera pujada al matí.
Però faig el pi, faig sentadilles, faig el jogging...
El pi.
El
pis, Pino Puente.
Sí, sí.
Fer, com que em fas tantes, en vols fer alguna mentre t'explico la notícia?
Sisplau.
Ja et gravem.
Perdona, eh? Estaries...
Això s'ha de gravar, sisplau.
Estaries fent sentadilles durant tota la notícia de...
No, no li recomano, demà tindrà agulletes.
Ho tinc una cosa. Igual fa 15 anys que no faig això.
Va, intentem, però no, intentem.
A veure, es lesionarà. Els oients ho veuran, eh? Perquè ho penjarem a les xarxes socials.
Però què fem, recolzant-nos a la taula?
No, les sentadilles no t'has d'aguantar a la taula, eh?
Perdona, si no m'aguanto a la taula... Si no m'aguanto a la taula...
S'ha recolzat el tio.
Rafa, va, has de fer així.
Però escolta, això... Com?
És així?
Així, com si...
Les mans al davant, eh?
Sí,
Rafa, vamos!
No, però el cos ha d'estar... El cos ha d'estar més
està
recte, Rafa.
Està recte.
El meu cos, amorf, dona el que dona.
Però no tens mal cos, tu, Rafa, eh?
Ai!
Ui!
Conta!
Te vull dir, per
l'edat
que tens, et conserves bé.
Uau! Savage.
Tens tipín.
Avui que el Jordi s'estava oblidant de fotre's amb mi, sí. Tinc tipín. Bueno.
Tens tipín.
Ah,
escolta'm, un consell. Les sentadilles... Sentadilles?
Sí.
Bueno, baixar cap a baix...
Sentadetes.
Amb el cos recte, el pit amb cor recte. Sisplau. I apretant aquí el glutis.
Vamos, Rafa!
Sí, la panxa. Sí. Va, una. Va. De que vols oients poguessin veure a Rafa...
Mital.
Ai, que quasi cau. Que se'ns lesiona. Molt bé, Rafa, estàs gràcies. Aprovat, eh?
Bravo.
Doncs això, l'ascensor, cada dia.
Déu-n'hi-do.
Joan, vols fer-ho tu ara, no?
No, està bé, sí.
Doncs el que dèiem.
Fàcil, Joan, tu en seguida arribes
a terra. Eh? Sí. Tu les sentadilles com les has fet, en blanc i negre?
Oh. Sí, i sense això.
Està bé.
Estem en un partit de tennis.
Com sempre.
Vinga, va, parlant de fer esport, Núria.
Sí, anem per pams, Adrian. Val? És innegable que fer esport és molt recomanable, Rafael. De fet, no, és veritat. És que no m'agrada que no feu esport. No m'agrada que no feu esport.
Hi ha gent que diu Rafael.
No.
No m'agrada.
No t'agrada, eh?
No. Llavors, de fet, és molt recomanable i molts estudis científics destaquen els beneficis, no?, que l'esport té per la nostra salut i també per a la nostra ment, que sempre és molt important destacar-ho.
Sí.
Llavors, fer esport sempre és una bona opció. Mai serà una mala alternativa. Tot i això, atenció, perquè ara diferents investigadors i diferents investigacions desmunten alguns mites que sempre hem escoltat a dir sobre l'esport. Val? Per tant, ara voleu saber quins són.
Sí, suposat.
Sí. Va, doncs el primer gran mite i el que sempre ens han dit és que cal estirar abans de fer esport. Mm. Sí. Vosaltres ho feu, això?
Sempre.
Ho feia.
Sí?
Sempre.
Per què et
miro,
Rafa?
A mi no em miris.
Bé, però és una cosa que sempre s'ha dit. De fet, a gimnasos ho hem sentit a dir moltes vegades. Doncs bé, atenció, perquè investigacions recents assenyalen que estirar és totalment ineficaç per prevenir les lesions i el més fort de tot plegat. Pot arribar a ser contraproduent perquè disminueix la nostra força.
Per tant, podríem dir que la gent està fent l'imbècil tota la seva vida.
No, és el que anava a dir. Tots aquells i aquelles que estireu abans de fer esport, allò que es diu habéis sido engañados.
Això qui ho diu?
Però no té gaire sentit.
Investigadors dels Estats Units,
investigadors.
No. Un grup d'investigadors dels Estats Units, de prestigioses universitats, diuen que hem perdut el temps, que estirar no és mai una solució. Per tant...
És estrany, no? Sempre s'havia dit que estirar, no sé, ajudava...
A evitar lesions, deien. Sí. Doncs no, eh?
Diuen abans que és... i després, deien.
Sí, però aquí només parla de l'abans, eh? Va. El després entenc que s'ha de seguir fent. Però el que diuen és ineficaç per prevenir lesions i pot arribar a ser contraproduent perquè estem perdent força mentre estirem. Per tant...
Jo estic d'acord.
No sé què fareu a partir d'ara, si tu... El tema és no fer tant.
Tot el que sigui no bellugar-se massa, estic d'acord.
Tu t'agrada el tema avui, eh?
Molt.
Està, és...
Punyatero.
Llavors, perdona la pregunta, és que se m'està canviant el paradigma. O sigui, totes les vegades que hem estirat per fer esport...
Heu perdut temps de la vostra vida.
Rendiment.
Sí, exacte.
terrorisme, fatal. Això, eh?
No, clar, vull dir...
Un terrorisme esportiu.
Sí, sí, sí.
Amb això no es juga, eh? No. Perds molt de temps. Jo mai he estirat,
no sé,
abans
jo,
de fer esport.
Jo pensant-lo bé, no sé, aquest estudi.
Totes ja, les... No, no, no.
Ja, però aleshores, quan veiem un partit del Barça, per exemple, eh?
És veritat que estiren.
Amb un futbolista...
Els preparadors físics de tots els equips
per la banda?
Estan equivocats.
Clar.
Però una cosa és escalfar i ja, altra és estirar.
Exacte, una cosa és fer estiraments i l'altra activar el cos, eh? És a dir, començar a córrer, donar voltes al camp, sí. Això que fan, que no ho sé per què.
Però també fan així amb els braços.
Sí, també fan...
Fan uns estiraments amb els braços.
Bé, no sé, això és el que diuen... Un de... Semblava una fratulència, això, eh?
Per favor. Wow.
Amics, amigues, això és el que diuen els investigadors. Per tant, ho agafeu o ho deixeu, a mi m'és absolutament igual, però aquesta és una de les conclusions a les que han arribat.
Vinga.
Llavors, el segon gran mite, i que ara els científics també desmenteixen, té a veure amb els exercicis de força.
Ui.
Val atenció perquè ara hi ha estudis que neguen que calgui aixecar grans pesos per guanyar massa muscular. Segurament us ha vingut al cap la imatge del típic noi al gimnàs aixecant peses de no sé quants quilos.
Sí, sí.
Doncs bé, en aquest sentit, la ciència diu que amb 30 repeticions, val? 30 repeticions sí. No fan falta. Amb 5 o 10 en fem suficient.
Ja està, eh?
I amb peses, menys pesants, sí, en aquest
cas. I per tant, un cafè i...
No cal... Jo mai he sigut de fer exercicis de força, però agafar pesos tan elevats de pes no fa falta. Amb 5-12 repeticions en fem suficient i podem fer amb 10 quilos tranquil·lament. Ho heu fet vosaltres, això d'agafar
no.
Peses molt?
No. No.
Bueno, quan compro llet.
Ah, doncs mira.
Estàs esportista avui,
ja? Sí, molt.
Jo quan compro llet...
Anar al supermercat és fer esportista.
Jo quan compro llet vaig pel carrer fent sentadilles amb els quatre brics.
Està molt bé.
A dos
increïble.
Així estic, el que este cuerpo que serrano.
Serrano. Tipín. Llavors, va, el tercer mite és que caminar és... sempre diuen que caminar és suficient per mantenir un bon estat de forma, no? Sobretot a mesura que ens anem fent grans. Es diu, va, si camines està bé. Doncs ara diversos estudis ho desmenteixen totalment i diuen que caminar és bo, clar que sí, és molt bo per la salut, però que sempre s'ha de complementar amb exercicis de força d'uns 20 minuts. Això ho explicàvem no fa massa. Mm. Que parlàvem de córrer, doncs sempre s'ha de combinar amb algun exercici de força. Vale. És a dir, anar caminant fins a casa, Joan Trias, no és una manera de fer
només
esport.
Només no, eh? Val,
no.
Val.
Tu moltes vegades has dit que,
sí, sí.
Que vas a caminar...
Sí.
O sigui, vas caminant a casa, doncs...
Res.
S'ha de combinar amb exercicis de força i sobre...